Bona tarda, són les dues. Des d'aquest matí a Ràdio Estel us estem radiografiant la situació que es viu al districte de Ciutat Vella i més concretament al barri del Raval pel que fa als problemes de drogadicció, una situació que els veïns fa anys que denuncien i que reflecteixen xifres com aquestes. En l'últim any a Barcelona s'han recollit 47.000 xeringues, el que equival a 128 xeringues al dia. És difícil valorar si són moltes o poques, però el que evidencia un problema és que el 75% d'aquestes xeringues es recullen a Ciutat Vella. En aquest sentit, aquest matí, la secretària de la Federació Catalana de Drogodependències apuntava aquí a Ràdio Estel també que més del 40% dels usuaris de programes d'intercanvi de xeringues i medicació per sobredosi a Catalunya es troben en aquest districte de Barcelona. Però com funcionen aquests programes? Quina és la funció que tenen les sales de venopunció? Realment hem arribat als nivells de problemes de drogodependència que es vivien als anys 80? Tot això li preguntarem en uns minuts a l'Àlex Fernández, que és coordinador de l'àrea de reducció de danys del Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys de la Creu Roja, un centre que fa més de 40 anys que copsa la realitat de la drogodependència a la ciutat de Barcelona.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Però, com sempre, comencem pels titulars. Catalunya és la comunitat autònoma que concedeix menys casos de gran dependència, una condició que permet optar a places de residència pública o a un assistent personal. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Segons constata la comparativa mensual de l'IMSERSO, mentre que al conjunt d'Espanya les resolucions del grau més greu de dependència representen un 22% del total, a Catalunya només s'arriba al 15%.
El president aragonès es reunirà aquest divendres amb Salvador Illa per parlar sobre els pressupostos, uns comptes que la nova consellera d'Economia està revisant i que encara no tenen data per ser aprovats pel govern.
Des del PSC demanen que els pressupostos s'aprovin ja al proper conseller executiu i que es portin a debat al Parlament, encara que el govern no tingui tancats els suports necessaris.
Aquest dimarts arrenca una nova edició de la 080 Fashion Barcelona, un esdeveniment que per primera vegada oferirà una desfilada feta amb roba reciclada i de segona mà.
Tot plegat de la mà de l'Agència Catalana de Residus. La Carla Buigas ens aproparà amb un reportatge de la realitat d'una indústria que cada cop està més conscienciada amb la causa mediambiental.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça té demà l'última bola per mirar de classificar-se per la Champions en el partit que jugarà al Camp Nou contra el Bayern de Múnich.
La gesta blaugrana és pràcticament impossible, però la plantilla manté un bri d'esperança fins al darrer moment. Així ho ha assegurat el tècnic Xavi Hernández en la roda de premsa d'aquest migdia. L'equip s'ha entrenat avui i finalment Gavi ha entrat en la convocatòria pel partit, tot i les molèsties a l'adductor que va patir diumenge.
I en plena cultural avui descobrirem dues iniciatives de l'Hospital Vall d'Hebron i l'obra social Sant Joan de Déu al Magiró.
La Vall d'Hebron ha decorat diversos espais per reduir la por i l'angoixa dels infants amb càncer que han de rebre radioteràpia. Sant Joan de Déu ha engegat la campanya Cafè Solidari per recollir fons contra la soledat.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Les temperatures van pujant. Avui esperem màximes altes entre els 24 i els 28 graus. Per tant, són temperatures entre 4 i 6 graus superiors a les normals per l'època de l'any. Unes temperatures que fins i tot encara poden pujar una mica més, però compte que les nits són fredes a l'interior i molt especialment al Pirineu, on es baixa per sota dels 10 graus. A destacar també avui el vent del sud que tindrem aquesta tarda cap a les comarques del Pirineu i una tarda variable, és a dir, tindrem sol, també estones hi haurà alguns núvols, però seran núvols que ni tan sols arribaran a tapar el cel i molt menys no han de donar cap mena de precipitació. I de cara demà esperem una jornada semblant a la d'avui, tant pel que fa a la temperatura, que encara podria ser una mica més alta, i també pel que fa a l'estat del cel, amb nuvolositat variable i, de moment, sense cap intenció de ploure.
Catalunya és la comunitat autònoma que concedeix menys casos de gran dependència, una condició que permet optar a places de residència pública o a un assistent personal.
Segons constata la comparativa mensual de l'IMSERSO sobre el sistema per l'autonomia i atenció a la dependència, mentre que al conjunt d'Espanya les resolucions del grau més greu de dependència representen un 22% del total a Catalunya, només s'arriba al 15%. Pel que fa al segon grau, a la mitjana espanyola s'accepten el 30% de les sol·licituds, mentre que a Catalunya ho fan el el 28,5%. Catalunya, en canvi, millora en el grau més lleu, que és el primer, on s'atorguen el 34% de les resolucions aprovades, quan a Espanya ho fan el 27,8%.
A l'altra cara de la moneda, el Departament de Drets Socials obre avui una convocatòria pública per proveir 321 places de residència i llar residència per persones amb discapacitat. Amb aquesta actuació es vol reduir precisament les llistes d'espera i donar resposta a les necessitats residencials del col·lectiu.
Per territoris, 210 places corresponen a Barcelona, 32 a Girona, 32 a Lleida, 28 a Tarragona i 19 a les Terres de l'Ebre. Per accedir a la convocatòria, les entitats han de disposar de l'acreditació corresponent i el servei ha d'estar inscrit en el registre d'entitats, serveis i establiments socials del departament. El termini per presentar les sol·licituds s'acaba el 15 de novembre.
I el Bisbat d'Urgell i el govern han signat un acord per impulsar la creació d'un nou centre de salut mental.
La finalitat del centre és donar servei tant als residents de les comarques catalanes de la zona pirinenca com als d'Andorra. El projecte ha estat promogut pel mateix Bisbat, que ha ofert uns espais propis de la seu que seran rehabilitats i condicionats a càrrec seu. Aquest centre comptarà amb hospitalització i promourà activitats docents i de recerca.
I avui hem conegut que la pensió mitjana per jubilació a Catalunya se situa aquest octubre en 1.283 euros. És un euro amb 17 cèntims més que el mes de setembre.
Si es compara amb el mateix mes de l'any passat, ara els jubilats catalans cobren 67 euros més. Segons les dades del Ministeri de Seguretat Social, aquesta prestació ha beneficiat a més d'1.155.000 catalans.
D'altra banda, la Seguretat Social ha destinat també aquest mes d'octubre 10.887 milions d'euros al pagament de pensions contributives.
Es tracta de la xifra més alta de la història i un 6,2% superior a l'octubre de l'any passat. Això suposa que la despesa en pensions equivale l'11,8% del producte interior brut.
I atenció, aquesta dada, la recollida de xeringues del carrer per consum de drogues a Barcelona ha arribat actualment als nivells del 2019. En l'últim any se n'han recollit 47.000, el que equival a 128 al dia, el 75%. De totes aquestes xeringues es troben a Ciutat Vella. De fet, més del 40% dels usuaris de programes d'intercanvi de xeringues i medicació per sobredosi a Catalunya es troben al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
El nombre d'usuaris de la sala de venopunció Baluart del Raval també han pujat respecte al 2021. Cada mes hi passen prop de 700 toxicòmens. La majoria són homes amb una mitjana d'edat que ronda els 40 anys. En aquest sentit, la secretària de la Federació Catalana de Drogodependències, Maite Tudela, ha exposat a Ràdio Estel que a Catalunya hi ha unes 6.000 persones en tractament de reducció de dany, és a dir, el programa d'intercanvi de xeringues i medicació per sobredosi. D'aquestes 6.000 persones, 2.500 es troben al barri del Raval. Tudela ha alertat de l'impacte que podria tenir una actuació policial.
Moltes vegades l'impacte imminent que té és un desplaçament del problema. Algo que podria tenir un impacte imminent és l'obertura o l'ampliació de recursos assistencials. Per exemple, un increment de places, per exemple, residencials que poguessin tenir aquest model de tractament integral. Jo crec que això podria tenir un impacte.
El 2021, Salut va comptabilitzar 13.423 inicis de tractament per addiccions, dels quals un 24% dels casos van ser per cocaïna i un 9% per heroïna.
Davant d'aquesta situació, des de la Comissió de Seguretat i Convivència de Xarxa Veïnal del Raval demanen més recursos.
Sí, Miquel Borràs, vocal de la comissió, ha explicat en declaracions a aquesta emissora que calen més espais per als drogodependents i un canvi legislatiu perquè la policia pugui intervenir en un narcopis sense la denúncia del propietari.
Si una denúncia, no d'un veí suelto, però d'una comunitat de veïns sencera, fa una denúncia que hi ha hagut una ocupació mafiosa en el seu edifici, la policia hauria de poder intervenir i fer-los fora, perquè d'aquesta manera evitarien els punts de venda. A mesura que reduïm la venda de droga en el barri, els consumidors es repartiran en altres llocs, però, evidentment, mantenint els serveis d'avenció i de sales de funció, perquè és que, si no, es tornen a tenir tot el carrer.
Borràs també ha apuntat cap a l'especulació immobiliària i ha lamentat que es facin fora famílies dels seus pisos i els narcotraficants no. Insisteix que per abordar el consum de drogues al carrer cal abordar el narcotràfic que s'ha instaurat al Raval.
D'altra banda, els veïns denuncien que cada vegada és més fàcil i habitual veure gent consumint o punxant-se al carrer.
Yolanda Bierbucher, membre de l'Associació de Veïns i Comerciants del carrer Nou de la Rambla i Rodalies, ha dit a Ràdio Estel que mai havia viscut una situació tan greu com la d'ara i que, sobretot, hi ha molta presència de xeringues al carrer. La Yolanda té una òptica al barri.
A l'òptica, a les 12 del migdia, he vist més d'un dia punxar-se davant de la botiga o començar a voler preparar tot per punxar-se, que he hagut de sortir a dir-li a la persona, escolta, sisplau, aquí no. Després et demanen perdó i els dius, sap greu, però bueno, no és un fet. A més, jo treballo, tinc molts nens a la consulta i clar, és que no es pot permetre.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona alerta que hi ha un problema de seguretat a Ciutat Vella i per això demana més investigació, més Mossos i més actuació per part d'Interior.
Àlex Fernández, coordinador de l'àrea de reducció de danys del Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys de la Creu Roja, bona tarda.
Bona tarda.
El vostre centre va obrir fa més de 40 anys. La situació que estem vivint avui es pot comparar amb la dels anys 80 pel que fa a la drogodependència?
Sí, bueno, nosaltres vam començar a treballar l'any 93, al Raval, de fet, i fins al 2016 manteníem un equip d'atenció i un servei d'atenció al Raval. Ara per ara estem treballant al Born i al Gòtic per una qüestió de reorganització de serveis sanitaris i sociosanitaris al Ciutat Vella, però és veritat que aquesta realitat canvia el perfil, canvia la situació i canvia l'impacte que té sobre la població que viu a la zona. És veritat que cada vegada n'hi ha més pisos de banda i de consum, que a vegades aquesta realitat influeix en la situació que viuen les persones que atenem i que a vegades permeten el consum dins del pis i a vegades han de sortir perquè no volen problemes amb els veïns o amb la policia. Hi ha un gran impacte en aquests últims mesos, però també és veritat que és variable segons el moment i la realitat dels canvis, ja sigui de les persones que venen drogues com de les pròpies persones que consumeixen.
Clar, perquè tu ara em dius, no?, que canvia en funció de, no?, dels mesos, que va canviant.
I també...
Ara estem... Digues, perdona.
No, que també és veritat que n'hi ha de diferents pisos amb diferents tipus de substància, amb diferents vies de consum, que també això influeix a la zona. Nosaltres tenim més impacte de pisos de venda de crack i que és un consum fumat i, doncs, per tant, l'impacte de material de consum al carrer no és tan gran com al Raval, de xeringues o d'una altra parafernàlia.
Perdona, t'estic tallant tota l'estona. Digues.
No. Deia que em preguntis què t'estaria.
aquest matí explicàvem, no?, que el 40% de les persones en tractament de reducció de dany es troben al districte de Ciutat Vella.
Sí.
Què és exactament aquest tractament? Com ens hem d'imaginar que són aquests espais, també?
Nosaltres pertanyem a Creu Roja, és a dir, que intentem fer una tasca amb els principis de Creu Roja, que és una mica d'atenció humanitària. Però quan parlem de centres de reducció de danys, no només estem parlant de distribució de material de consum per evitar les noves infeccions d'VIH o hepatitis C o altres malalties, intentar fer un seguiment sanitari d'aquestes persones que no arriben a la xarxa sanitària normalitzada. I, per altra banda, són serveis que fan atenció de necessitats bàsiques. És a dir, que les persones que arriben a un centre de reducció de dany poden dutxar, poden posar una rentadora, poden menjar, poden posar-se roba neta, o sigui que n'hi ha un munt de necessitats i també tenen el recolzament dels professionals perquè normalment la gent que fa consum i viu al carrer hi ha un rebuig per part de la població en general. És a dir, que jo crec que fem una mica la tasca de vinculació amb tota aquesta població que està per fora de lo que són les xarxes socials o sanitàries d'atenció.
Vale, anem a pams perquè m'has dit moltes coses, totes sí. que són interessants d'analitzar. Primer, abans dèiem, no?, que hi ha hagut un repunt, no?, que si més no hi ha la sensació de que hi ha un repunt, de que hi ha un problema, sí. que el problema s'ha fet més gran. I falten espais d'aquest tipus com el centre de Lluís Companys sí. perquè hi hagi un espai segur?
El problema, nosaltres en particular en aquesta zona, el problema que tenim és que tenim cada any creix en el número de persones que atenem, l'espai és molt petit i clar, l'impacte que de la gent que ha d'esperar per poder ingressar a l'espai perquè no tenim capacitat per atendre tots a la mateixa vegada és un problema realment, és un problema i també és veritat que jo sentia una mica diferents reportatges que a vegades els veïns, que nosaltres empatitzem amb ells, però que d'alguna manera els veïns veuen com que els recursos de reducció de dany a vegades poden ser un problema. El problema és que n'hi ha venda i que n'hi ha molta gent que viu o pernocta a la zona de Ciutat Vella i que fa ús de substàncies. I doncs, per tant, jo crec que calen molt més recursos de reducció de dany per tal de reduir aquest impacte al carrer.
Clar, perquè tu ara parlaves, no, dels veïns. Vosaltres fa temps ja que esteu treballant, no? No sé com és la relació amb els veïns que teniu al voltant, si veuen bé que hi hagi aquest espai, i alhora, si realment seria pitjor la situació si no hi hagués un espai d'aquest tipus al seu barri.
Sí, sí, segurament n'hi hauria més gent que faci consum al carrer, n'hi hauria més material. Nosaltres tenim un equip comunitari que fa recollida de material al carrer, i també tenim un equip comunitari que fa una mica de mediació per intentar resoldre problemes de conflictes entre les persones que tenim i comerciants o veïns. Que és complicat, perquè això varia molt, perquè la realitat de l'impacte pel número de persones o per la situació. També has de pensar que moltes de les persones que tenim tenen problemes de salut mental, i doncs, per tant, a vegades aquest vincle ens permet una mica fer una mica de mediació amb els veïns i amb els comerços, sobretot.
Mira, ara parlaves, no, de com són les persones que venen al vostre centre. Explicàvem abans, no, que el perfil en general de les persones que reben aquest tipus de tractament són homes que ronden a la quarantena. Sí. Entenc que no hi ha tampoc un perfil generalitzat, o sí?
No, hi ha diferents realitats i situacions. Sí que és veritat que es poden fer una estadística, i en l'estadística serien homes de 40 anys, la majoria, però també n'hi ha gent molt jove, dones trans, també n'hi ha un grup de dones, i doncs, clar, és vari... l'atenció que nosaltres fem és una mica adaptable a la realitat i a les situacions i a la necessitat de la persona, però en general són persones que sense llar, que pernocten al carrer o que tenen una situació de necessitats bàsiques que no estan cobertes, i amb una problemàtica de consum de substàncies. I doncs, per tant, nosaltres som com el primer contacte per intentar vincular a tractament i fer una mica de vinculació amb els centres de tractament que hi ha a la zona. Però és veritat que nosaltres el que fem és la primera atenció, i l'atenció que permet que no hi hagi tant consum al carrer, que no hi hagi tant material, que tinguin unes mínimes condicions i que també sobrevisquin aquesta realitat i aquest moment de la seva vida, perquè també és veritat que n'hi ha de sobredosi. Nosaltres donem la medicació específica per intentar revertir una sobredosi, els donem formació perquè puguin atendre altra persona, tant sigui en un pis o en un altre lloc, i doncs, per tant, jo crec que fem una tasca que és molt necessària a la zona.
Ja per acabar, un cop ja venen al vostre centre, quina acostuma a ser l'evolució d'aquestes persones? O sigui, en general, tothom pot... bueno, què és el que feu i quina és l'evolució? Quin és normalment el camí que segueix?
La realitat són molt diferents. És a dir, que n'hi ha una història personal a cada persona que arriba al centre que és molt diferent. Però la idea nostra és, en primer moment, que no es moren. A més, que millorin les seves condicions amb una informació mentre fan si fan consum. Que tinguin un material correcte per intentar no tenir més malalties, i que puguin tenir una atenció de les seves necessitats bàsiques cobertes, com dutxar-se, tenir una cura, tenir un tractament per l'UVH al centre, sense que al carrer es robin o es treguin la medicació. I doncs, per tant, nosaltres millorem les seves primeres realitats. Una persona, quan arriba a tenir resoltes una sèrie de coses, sí que podem començar a parlar de tractament, una derivació a un centre de tractament, un ingrés a un centre de desintoxicació o també una comunitat terapèutica.
Doncs Àlex Fernández, coordinador de l'àrea de reducció de danys del Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys de la Creu Roja, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i per la feina que feu, i que vagi molt bé.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
La Generalitat injectarà 376 milions d'euros extres al Departament de Salut. L'augment del pressupost ha de servir per agilitzar l'atenció als pacients i reduir així les llistes d'espera. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquests diners, el govern de Pere Aragonès espera tornar a la situació anterior a la pandèmia als hospitals catalans. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha explicat que la despesa de salut no només ha augmentat per la pandèmia, ja que, per exemple, ara els metges recepten nous medicaments als pacients.
Les necessitats de despesa del Departament de Salut s'han incrementat sensiblement aquest any. D'una banda, malgrat que la despesa derivada de la pandèmia s'ha reduït molt respecte als dos anys premis, s'estima que el seu impacte en les finances de la Generalitat aquest 2022, l'any en curs, encara és molt rellevant. A més, la necessitat d'agilitzar la recuperació de l'activitat sanitària ordinària al marge d'aquesta pandèmia.
El Parlament haurà de donar llum verd a aquesta injecció de diners aprovada pel govern. El Consell Executiu també ha tirat endavant les baixes per regla dolorosa i per dol gestacional, una mesura pionera a Europa que permetrà demanar un permís retribuït a les persones gestants i als seus familiars.
Plaja també ha confirmat que el president aragonès es reunirà aquest divendres amb Salvador Illa per parlar sobre els pressupostos.
Uns comptes que la nova consellera d'Economia està revisant i que encara no tenen data, com ha explicat la portaveu.
No li donaré una data concreta, sí que li puc dir que es farà amb la màxima celeritat possible i a hores d'ara el que tenim és que el Departament d'Economia està ultimant l'anàlisi dels pressupostos i fent els ajustos necessaris abans de la seva aprovació per part del govern, que ha de ser les properes setmanes, però encara sense data es treballa, com li deia, amb la màxima celeritat, perquè som conscients que el calendari és ajustat.
A la roda de premsa, Patrícia Plaja ha assegurat que continua endavant la construcció de Hard Rock. Tot i l'informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica publicat ahir, el govern segueix donant suport al projecte turístic que s'ha de fer a Salou.
Gràcies, Pau. I des del PSC, abans que tingui lloc la reunió, ja demanen al govern que aprovin els pressupostos en el proper Consell Executiu i els portin a votació al Parlament, encara que Esquerra no tingui els suports necessaris. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, ho ha dit en un acte que ha organitzat PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, sobre els pressupostos del 2023. Però Esquerra, amb Lluís Salvador, no li ha recollit el guant, tot i que sí que ja reconeix un possible pacte amb el PSC.
Jo el que li demano al proper any és uns pressupostos que poden aprovar-se i crec que el govern de la Generalitat els podria aprovar en el proper Consell Executiu i portar a debatre al Parlament sabent que pot comptar amb alguns grups que li donin suport.
Haurà d'obrir-se el ventall i aquí des de Comuns, Junts i el PSC intentarem fer un treball aprofundit de diàleg, de compartir coses en la màxima flexibilitat per arribar-hi als acords.
En el mateix debat, l'altre soci prioritari per aprovar els pressupostos, els comuns, ha exigit que els nous comptes contemplin quatre eixos estratègics, com que no hi hagi rebaixes fiscals i un pla de xoc que arribi a les famílies i a les empreses. Ho ha dit el diputat de la Comissió Econòmica del Parlament, Joan Carles Gallego.
Uns pressupostos sense context podrien acabar sent pura ideologia. Per tant, hem de saber quin és el context, i el context avui jo crec que tots el tenim clar. Inflació, incerteses i emergència climàtica. Els pressupostos han de donar respostes estratègiques en aquests temes.
Mentre que Junts manté la seva dinàmica d'exigir eleccions i la CUP, que finalment s'ha obert a negociar amb el govern, ha rebutjat anar a l'acte.
Gràcies, Judit. I precisament parlant de Junts per Catalunya, el partit ha convocat d'urgència la direcció del partit per abordar la crisi per l'informe sobre de Dalmases. L'executiva de la formació reunirà aquesta mateixa tarda per tractar les conseqüències del document que ha fet l'advocada Magda Oranich, que ha denunciat pressions de l'entorn de Laura Borràs per condicionar-lo.
L'informe afirma que el diputat i vicepresident de Junts, Francesc de Dalmases, hauria tingut una actitud incorrecta quan va increpar la subdirectora del programa Preguntes Freqüents de TV3, Mònica Hernández, per una entrevista que el programa va fer a l'expresidenta del Parlament. Una crisi agreujada per la carta que Dalmases ha enviat a l'executiva, en la qual carrega amb duresa contra Oranich per la manera d'elaborar el text i per la seva publicació en mitjans.
I aquesta tarda també a les 3, de fet, compareix al Parlament el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, a la Comissió d'Interior, per donar explicacions sobre la destitució del comissari Estela.
Elena parlarà a la Comissió d'Interior després de saber-se que la policia catalana reactiva les proves per les noves places d'inspector i intendent que es van aturar a l'octubre després de trobar un mòbil gravant una reunió en secret. Interior també ha anunciat que duplicarà els agents que treballaran a la unitat anticorrupció amb 14 noves incorporacions.
I Òmnium Cultural demana 3 anys de presó per al policia que va agredir Enric Sirvent durant la celebració de l'1 d'octubre a Lleida. Sirvent va patir un atac de cor després d'una agressió d'un agent durant el referèndum al Col·legi Electoral Centre Cívic La Mariola.
El cas s'ha arxivat diverses vegades, però serà el primer judici per delicte greu contra un agent, ja que fins ara tots ho havien fet per faltes lleus. Òmnium, que exerceix d'acusació popular en el judici, sol·licita que es condemni el policia a 3 anys de presó per un delicte de lesions amb l'agreujant de motivació ideològica i de prevalença del caràcter públic de la gent.
sindicats educatius lamenten la falta d'avenços i es donen de marge fins al 31 de desembre per veure com avança la negociació per si fan accions més contundents. Per contra, el departament assegura que totes les demandes estan calendaritzades i assegura que hi ha progressió positiva en la negociació. Des del Departament d'Educació, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Es manté el pols entre sindicats educatius i conselleria pels representants de professors. La reducció de l'hora lectiva no va ser suficient i demanen al departament que atengui les 14 demandes laborals amb celeritat que demanen els representants, que és bàsicament a revertir les retallades. Critiquen que Educació no ha fet cap proposta i alerten que si no hi tornaran amb les mobilitzacions aquest mateix curs. Ho han alertat després de la comissió de treball entre sindicats i departament, on s'han concentrat una cinquantena de professors a les portes de la conselleria. Ho expliquen Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritàries USTEC, i Teresa Esperavé, secretària general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres.
Volem saber en què pensen invertir en els propers pressupostos. Això els hi hem demanat, perquè segurament el que ens allunya són el que ells consideren que s'ha de situar i el que considerem nosaltres. Nosaltres que volem, evidentment, partides per revertir aquesta retallada.
Fins al 31 de desembre estarem amatents a poder negociar i revertir totes les retallades i calendaritzar el retorn de totes. I si no, a partir d'aquí ens tornarem a posar en marxa, a mobilitzar-nos.
La Generalitat assegura que les reivindicacions sindicals estan calendaritzades. Per l'any vinent hi ha la reducció de l'hora lectiva i l'equiparació salarial del professorat d'FP amb el de secundària. Dolors Collell, directora general de professorat i personal de centres públics.
I les propostes següents, que és la reducció dels majors de 55 anys, l'hem calendaritzat el 24, i el que serien els sexenis, no, per entendre'ns, començar a cobrar un complement d'antiguitat als 6 anys i no als 9, ho hem posat al 25. I, per tant, hi ha una proposta de calendarització i en aquests moments també hi ha, damunt, en el document que els hi vam posar en verd tot allò que ja estava assolit. Nosaltres, de totes les propostes amb impacte, ja hem assolit un 75%.
Patrícia Gomà, secretària general d'Educació, ha emplaçat el Consell Escolar de Catalunya a que tiri endavant un full de ruta, un pla estratègic transversal que marqui com assolir el 6% del PIB en educació amb un debat amb tota la comunitat educativa.
Gràcies, Sílvia. I Carles Armengol, nou director d'Afers Religiosos de la Generalitat, lamenta que l'actual sistema educatiu català pot comportar que els alumnes que trien no fer religió a l'aula no rebin una correcta educació espiritual.
En una entrevista a Camins de Ràdio Estel, Armengol ha demanat fer canvis per poder assegurar que tots els alumnes catalans coneguin el fet religiós de la forma més adient, tot i reconèixer que aquest fet depèn del Departament d'Educació.
Crec que tot l'alumnat hauria de tenir formació en l'àmbit del fet religiós, no necessàriament una formació de caràcter confessional, però sí que hauria de tenir, se'n diu cultura religiosa, jo crec que bueno, és una iniciació al fet religiós, a l'espiritualitat, tots aquests temes haurien de ser per tot l'alumnat, perquè si no, jo crec que no els estem capacitant per viure en aquest món.
El nou cap d'Afers Religiosos també ha afirmat que la relació del govern amb l'Església Catòlica és bona i ha remarcat que és molt àmplia.
I en plana internacional aquest matí a Downing Street.
Good morning. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right.
Rishi Sunak accepta l'encàrrec del rei Carles III de formar nou govern i ja és oficialment primer ministre del Regne Unit. Sunak és el 57è primer ministre de la història del país i el 5è premier en 6 anys, el 3è, de fet, en les últimes 8 setmanes.
Sí, i també, amb 42 anys, es converteix en el més jove de la història del Regne Unit i també és el primer de fe hindú i d'arrels familiars de l'Índia. Sunak ja va explicar ahir que el repte econòmic és majúscul i avui, en el seu primer discurs com a premier, ha dit que la seva predecessora, la Liz Truss, ha comès alguns errors i que ell ha estat escollit com a primer ministre per arreglar aquests problemes.
I aquest matí, ja ho haureu notat, WhatsApp ha patit una caiguda general que ha durat un parell d'hores.
El servei de missatgeria ha deixat de funcionar una mica abans de les 9 del matí. Diversos usuaris alertaven a Twitter que no podien enviar ni rebre missatges. No ha sigut fins al cap de dues hores, cap a les 11 del matí, que no s'ha restablert el sistema. Per ara es desconeixen l'origen de la incidència.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra han alertat d'una estafa a través de missatges SMS en nom de Netflix. Els estafadors es fan passar per la plataforma de streaming i envien un missatge dient que no s'ha renovat la subscripció del compte perquè cal confirmar, diuen, el pagament i les dades personals en 24 hores.
La policia catalana demana no clicar ni obrir el missatge. Si el frau ha comportat algun robatori econòmic o d'identitat, cal denunciar-ho el més aviat possible al cos de Mossos d'Esquadra. Si implica dades personals, també s'ha de denunciar a l'Agència de Protecció de Dades. L'Institut Nacional de Ciberseguretat també disposa del número 017 per rebre ajudes sobre ciberseguretat per a empreses i persones. El 017 ofereix servei gratuït i confidencial en tot l'àmbit espanyol i funciona de 8 del matí a 11 de la nit cada dia de l'any.
Hi ha acord entre direcció i comitè d'empresa de Nestlé a Girona per la deslocalització de la línia de descafeïnat al Vietnam.
El pacte garanteix que els 42 indefinits se'ls reubicarà i se'ls mantindrà el sou. A més, Nestlé també es compromet a respectar el calendari laboral que teníem fins a dia d'avui. Aquells treballadors que no acceptin la mesura i optin per l'acomiadament se'ls indemnitzarà com si es tractés d'un improcedent. L'acord l'han subscrit tots els 5 sindicats que formen part del comitè.
Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un home que ahir al migdia va assaltar amb una pistola una entitat bancària a Hostalets de Pierola. La noia, la policia catalana, reprèn el dispositiu per localitzar-lo.
Els fets van passar al voltant de les 2 del migdia i es desconeix a hores d'ara si l'home es va endur cap botí. Tampoc saben si l'arma que portava era real o simulada. Durant l'atracament no hi ha hagut cap ferit. Durant tota la tarda de dilluns, els Mossos han desplegat un ampli dispositiu per localitzar-lo que ha comptat amb un helicòpter i la unitat canina de la policia catalana. Un cop s'ha decidit tancar aquest dispositiu, ara la investigació queda oberta en mans de la divisió policial especialitzada.
I a Lleida, diverses noies han denunciat tocaments per part d'un home en un local.
Sí, la policia local l'ha detingut gràcies a que els controladors del local el tenien retingut. D'altra banda, també aquest cap de setmana a Lleida, la policia local va rebre un avís que un home havia sacsejat i retingut a la seva exparella i a la seva filla. Els agents l'han detingut per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i un de tractament de condemna.
I els Mossos d'Esquadra estan investigant una explosió en un antic caixer aquesta matinada al carrer Marina de Barcelona. Els fets han tingut lloc cap a les 3 de la matinada quan uns veïns han escoltat una forta explosió i han alertat els serveis d'emergència.
S'han activat els bombers i els TEDx que han comprovat que l'explosió s'havia produït en una antiga oficina bancària. La Comissaria General d'Informació ha obert una investigació per aclarir els fets i detenir-ne els autors i mirar si hi ha relació amb 4 altres explosions en caixers de Barcelona sense que aparentment s'hagi produït cap robatori.
Esportiva, Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Diana.
Què et passa, que rius així?
Plana cultural, no?
Plana cultural, yes. és l'acostum. Plana cultural amb Olma Giró, després plana esportiva amb Xavi Toscano. Va, comencem explicant que l'Hospital Vall d'Hebron ha engegat una nova iniciativa per reduir la por i l'angoixa dels infants amb càncer que han de rebre radioteràpia. Per fer-ho, han decorat la sala d'espera, una consulta, i també la sala d'accelerador com una selva amb animals.
El centre és referent en radiologia oncològica pediàtrica i tracta, de fet, el 80% dels infants de Catalunya que han de rebre aquest tractament. Gràcies a aquest entorn més amable, els responsables del servei esperen poder reduir el nombre de sedacions. Així ho ha constatat el cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Jordi Giral.
Parla, doncs que, clar, la reacció dels nens quan es troben en un entorn com aquest és molt més fàcil tot que quan venen a un entorn molt, molt diferent, no? I això el que estem fent és baixar ansietat i intentar trobar que el nen es trobi més confortable i això facilita el tractament i tenim que evitar, doncs, a vegades tenir que anestesiar-los perquè tenen por i no s'estan quiets.
El que ha fet l'hospital, amb la col·laboració de la Fundació Juega Teràpia, ha estat tematitzar el recorregut per on es mouen els pacients pediàtrics i ara han de seguir les petjades d'un animal per arribar fins a la sala de l'accelerador, que és un equip amb tecnologia avançada que permet guanyar molta precisió i seguretat en la radioteràpia. Allà també acullen els infants animals entranyables pintats a les parets per reduir la fredor que pot arribar a transmetre un espai hospitalari amb una màquina imponent com aquesta.
I l'obra social de Sant Joan de Déu també ha impulsat la campanya Cafè Solidari per recaptar fons i acabar amb la soledat no desitjada.
Fins al 30 d'octubre, els imports de tots els cafès servits als 400 establiments de l'àrea metropolitana de Barcelona adherits a aquesta campanya seran destinats a activitats enfocades a trencar la soledat. La soledat, de fet, afecta un 26% dels joves d'entre 12 i 16 anys i el 50% dels majors de 80 anys, segons l'enquesta Òmnibus 2022. De fet, també afecta un total de 30 milions de persones a Europa. Sant Joan de Déu parla de pandèmia silenciosa. El per què la recaptació de fons es fa a través d'un cafè és perquè l'obra social de Sant Joan de Déu apela al fet que les grans relacions les construïm al voltant d'una taula compartint una conversa amb un cafè, i la soledat apunta també és no tenir ningú amb qui seure i fer-ho, tinguis l'edat que tinguis. Entre les activitats que ha programat Sant Joan de Déu amb aquestes donacions hi ha sessions de musicoteràpia o acompanyament professional per a aquells que ho necessitin.
I fa un moment us explicàvem que aquest matí ha caigut durant unes hores a nivell mundial el servei de missatgeria instantània WhatsApp, i precisament en un dia com avui ha estat clau la feina dels community manager que han fet a través d'altres aplicacions que sí que funcionaven, com és, per exemple, Twitter, per tal de mantenir l'activitat i comunicar l'incident.
I aquest matí el magazín de Ràdio Estel ha pogut parlar amb diversos community manager que són els responsables de construir el que diríem la comunitat en línia d'una marca. El community manager del Girona Futbol Club, en Carles Callís, ha apuntat a aquesta emissora que la feina es basa en escoltar, intervenir, difondre i avaluar.
Escoltar seria el que és, doncs, estar pendent tot el que passa dins el club i a fora, doncs, per poder comunicar a les xarxes, intervenir, que seria tot el que fem, doncs, de la creació, planificació de continguts, difondre, que seria, doncs, el generar aquest engagement, aquesta interacció, aquesta comunitat que parlàvem, doncs, amb els usuaris a la xarxa per poder fer créixer el club, i, per últim, doncs, avaluar els resultats de les publicacions, fer un seguiment de la competència, en aquest cas, doncs, altres clubs de futbol, i teixir estratègies per seguir fent créixer el club.
Per cert, Diana, que el community manager del Girona ha avançat a Ràdio Estel que hi haurà alguna sorpresa al compte de Twitter del club de cara al partit del diumenge contra el Madrid.
Estarem atents.
Estarem atents. D'altra banda, Ràdio Estel també ha pogut parlar amb el director creatiu de la marca d'hamburgueses Vicio, l'Albert Vilà, qui ha assegurat que la competència seva Goico ha augmentat les seves vendes després d'una polèmica campanya de màrqueting. Recordem que Vicio va penjar un cartell publicitari enorme al centre de Madrid, a la plaça del Sol, dient que l'hamburguesa preferida de la Goico era de Vicio. Literalment deia Vicio, les hamburgueses favorites de Goico. Què van fer? Doncs van utilitzar el sobrenom d'una influencer i empresària de moda, la Jessica Goicoechea, i de forma, diria, molt astuta, van jugar amb la competència. Per cert, que Vilà també ha avançat que d'aquí a dues setmanes Vicio obrirà per primera vegada un cop de TikTok.
Déu-n'hi-do quines estratègies, eh? I en literatura, el catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Maria Fradera, ha guanyat el 50è premi Anagrama d'Assaig.
Ho ha fet amb Antes de l'antiimperialismo, Genealogia i límites de una tradició humanitària, un volum que explora les arrels de l'antiimperialisme del segle XX. El llibre arribarà demà a les llibreries i el guardó està dotat amb 10.000 euros.
I pel que fa a les novetats musicals, aquest dimarts ha sortit el nou tema de Chanel, Toque, que representarà Espanya al Mundial de Futbol, no?
Al Mundial de Futbol.
La noche está dulce, llegamos los Banshee, prendimos el party, Chanel está Bulgari, gastando los Benji, con todas las babies, chuchito de tequi, nos ponemos crazy, tengo tanto flow que me copia barato.
El lío venia perquè Chanel va anar a Eurovisió, ara és pel Mundial de Futbol, i és veritat que la cançó tampoc no sembla una cançó de molt de selecció espanyola, de futbol i tal.
Des del Waka Waka... No sí, n'ha fet cap igual.
Clar, però, bueno, sí, aquesta matinada també ha sortit a la llum el videoclip d'aquesta cançó.
Sí, precisament aquest videoclip, el de Toque, és explosiu, dinàmic i molt urbà. Després del single Slow Mo, que és el que va representar Eurovisió, l'artista hispano-cubana representarà la selecció espanyola de futbol en el Mundial de Qatar, que se celebrarà el proper 20 de novembre.
Que ho deia, que clar, això és selecció espanyola, Waka Waka era de tot el Mundial, llavors sí. Era més...
Un altre nivell.
En fi, més enllà del Waka Waka, el món del teatre, el Teatre Romea de Barcelona ha acollit el primer concurs Congrés Internacional d'Espectadors de Teatre.
L'esdeveniment ha comptat amb 600 inscrits entre congressistes presents i també virtuals. El comissari del Congrés, Pepe Zapata, ha destacat l'oportunitat de debatre idees al voltant del concepte de públic. Natàlia Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat, ha aplaudit aquesta iniciativa per anar de la mà amb un esperit d'accés transversal a la cultura que, segons ha dit, recollirà la nova llei de drets culturals que ha de veure la llum properament. També hi ha assistit a la jornada l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha afirmat que el Congrés reivindica Barcelona com a capital cultural.
I l'espectacle Highlands de la companyia Malpelo ha guanyat el premi al millor espectacle dels Premis d'Ensecat.
El premi a millor espai sonor ha estat per a Fanny Tolot. El muntatge Haydn de l'Ali Aiguardé s'ha endut el premi a la millor coreografia i el premi a la millor interpretació, en aquest cas per a Lizard Tranis. El millor vestuari l'ha fet Sílvia de la Neu per al muntatge Sonoma de la Baronal i el millor espai escènic se l'ha endut Laura Clos per Rojos de Miquel Barcelona. Anna Rovira ha aconseguit el guardó al millor disseny d'il·luminació per The Black Body de Blue Mind and the Fluorescent Goods de Sonia Gómez.
I a Barcelona, el Museu de la Música ha dedicat una gran exposició al compositor i musicòleg tortosí Felip Pedrell i commemora així el centenari de la seva mort.
Amb el títol L'empremta de Felip Pedrell, la mostra es pot visitar des d'avui fins al 26 de febrer de l'any que ve. Un dels comissaris de l'exposició, Marc Helibron, ha admès que Pedrell és menys conegut que alguns dels seus deixebles, però ha destacat la seva influència en molts sentits com el fet que va ser mestre d'importants i rellevants compositors. Entre els seus deixebles i els compositors Enric Granados, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Robert Gerhard i Cristòfor Taltavull, la cantant també Conxita Badia, la compositora i pianista Maria Carratalà o els fundadors de l'Orfeo Català Lluís Millet i Amadeu Vives. A Pedrell se'l considera el creador de la musicologia moderna espanyola. De fet, va ser el primer músic que es va encarregar d'estudiar la música tradicional o folklòrica espanyola.
I atenció a aquesta notícia perquè el govern espanyol ha adjudicat l'elaboració del retrat de l'expresident del PP Mariano Rajoy i el pintor andalús Hernán Cortés per un import, atenció, de 75.000 euros.
Així ha quedat recollit aquest dimarts al butlletí oficial de l'Estat. L'oferta de Cortés, de fet, ha estat l'única que ha rebut l'executiu del socialista Pedro Sánchez per realitzar textualment el servei de realització d'un retrat de l'expresident senyor Mariano Rajoy, tal com consta l'anunci de formalització de contractes. S'ha de dir que Hernán Cortés Moreno ja té experiència prèvia en pintar retrats oficials i les seves peces llueixen a la seu del Consell de Ministres de la Moncloa, on estan tots els retrats oficials dels homes que han estat caps de l'executiu des de l'any 1978.
Gràcies, Olma. I abans de tancar la plana cultural, us ho dèiem en titulars. Aquest dimarts arrenca una nova edició de la 080 Fashion Barcelona, un esdeveniment que per primera vegada oferirà una desfilada feta amb roba reciclada i de segona mà, tot plegat de la mà de l'Agència Catalana de Residus, una indústria, la de la moda, que cada cop està més conscienciada amb la causa mediambiental. És un reportatge de la Carla Buigas.
La crisi mediambiental també ha portat la indústria de la moda a fer un canvi de paradigma. Cada cop és més comú veure marques conscienciades que aposten per un model sostenible. Maria Almenar, que és periodista de moda i d'estil de vida, conclou que aquest canvi, però, ja es tracta d'una necessitat.
Avui en dia la sostenibilitat ja no és un caprici, ja no és una estratègia per rentar-se les mans, sobretot a vegades que ho fan les grans marques, sinó que és avui en dia un valor imprescindible i una necessitat, perquè la indústria de la moda és la segona més contaminant del planeta. Llavors, si seguim generant tot aquest residu, generant tot aquest sistema de produir per consumir i llançar, ja no hi ha recursos. És una prioritat ja que haurien de tenir totes les marques.
Sònia Flotats, que és periodista experta en moda sostenible i directora de la revista So Good, remarca la importància de les empreses que ja neixen únicament amb la intenció de fer una moda que no maltracti el medi ambient.
Entenc que hi ha de tot. Hi ha empreses que estan fent el canvi per necessitat, hi ha empreses que estan fent el canvi o que ja neixen, que això és el més bonic, amb aquesta mentalitat, que jo crec que aquí és on hi ha la palanca de canvi.
Una necessitat que passa per la conscienciació no només de les grans empreses, sinó també de la societat. Les dues periodistes coincideixen que el preu del fast fashion és un atractiu pels consumidors que llavors no s'hi fixen tant amb les marques que aposten pel canvi sostenible.
El consumidor, la consumidora, vol fer una compra més responsable, més sostenible, perquè qui no vol, no, cuidar el planeta i les persones? Si tu preguntes et diran que sí. Sí que és veritat que hi ha un fre amb el preu.
Que encara s'ha de fer molt més exercici de conscienciació, perquè si toquem de peus a terra i veiem el dia a dia i al carrer, sí que és veritat que la sostenibilitat és un valor que es té en compte molts cops a triar una peça, però malauradament encara mirem el preu. Però el preu, mirar el preu és com molt delicat i alhora trampós, no? Perquè què està valent una peça? Realment, quan tu compres una samarreta de 3 euros, què estàs comprant?
Un fet que va lligat també a l'estigma que ha tingut en la societat comprar-se roba de segona mà, que s'ha relacionat en ocasions amb tenir pocs recursos. Defensen, però, que els hàbits de consum també estan canviant i passen per comprar menys, però millor.
Ha d'haver-hi aquest canvi de mentalitat. El capitalisme, aquest ferotge, aquesta societat de consum... Jo crec, ho vull pensar, potser soc molt utòpica, però que cada vegada té els dies més comptats, no perquè la gent diguem, oi, que bé, volem ser més responsables, sinó perquè el planeta ja no dona més de si. Llavors, el sistema haurà de ser més responsable i més sostenible, i aquest canvi de mentalitat, per voluntat pròpia o per necessitat, vindrà.
És per això que també són necessàries iniciatives com les de la 080 Barcelona, que aposten per la moda reciclada i de segona mà, sobretot per la repercussió i la visibilitat que pot tenir.
I ho trobo molt bé perquè hi ha les empreses, moltes, estan pensant fins i tot dels residus que ells generen donar una segona oportunitat o reciclar-ho ells mateix o posar com un apartat d'això, de vintage, són peces d'ells, però de fa 10 anys, de 15, i al final és com és aquell paradigma de que tot torna i al cap i a la fi cal produir més si es pot aprofitar el que tenim. I d'altra és doncs, també conscienciar molt més a la població doncs, de que això no es fa per produir i llançar, no? Sinó que tot té un cicle i hem de recuperar aquesta circularitat.
I és que, com apunta la Sònia Flotats, pel bé de tots, tant de bo que es torni a posar de moda la segona mà.
Jo crec que traurà molt estigma això que dèiem, no? La roba de segona mà, i tant de bo es posi de moda vestir de segona mà. I ara que estigui això, tampoc ha passat tants anys i és que està claríssim que és un canvi molt gran i més. Jo crec que això no té aturador.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
I ara, si obrim plana esportiva, Xavi, la plantilla del Barça afronta amb optimisme el partit de Champions de demà, tot i ser conscients que és molt difícil classificar-se pels vuitens de final.
Sí, avui tot l'equip menja els lesionats Sergi, Roberto, Memphis Depay, Andreas Christensen i Araujo s'han entrenat a la ciutat esportiva. També ho ha fet el migcampista Gavi, que ha pogut entrar en la convocatòria, tot i les molèsties a l'adductor que el van obligar a retirar-se del partit de Lliga d'aquest diumenge contra l'Atlético de Bilbao. Demà el Barça, com dèiem, té una gesta pràcticament impossible d'aconseguir per passar ronda. Hauria de guanyar demà i el proper partit i esperar que l'Inter de Milà no en guanyi cap. De fet, els blaugranes podrien començar demà l'enfrontament sabent que ja estan eliminats si el Victoria Pilsen no puntua al camp dels milanesos, que juguen abans a 6:45 de la tarda. Després de l'entrenament d'aquest matí ha parlat el tècnic, com sempre, Xavi Hernández, que ha dit que veu una petita esperança perquè és optimista i ha afegit que, independentment del que passi en el partit entre Inter i Victoria Pilsen, la idea que ha transmès als jugadors és que s'ha de competir.
Estem en aquesta situació per errors nostres, hem de ser autocrítics, no depenem de nosaltres mateixos, però demà hem de demostrar que podem estar al nivell d'aquest tipus d'equips, independentment del que passi a Milà abans, no?
Xavi Hernández també ha explicat que per demà han preparat una tàctica per mirar d'atacar millor, com ja es va veure diumenge a la Lliga, amb un mig del camp amb més jugadors i amb diferents opcions per defensar i atacar. D'altra banda, per part dels jugadors, a qui li ha tocat sortir avui en roda de premsa, és el central Eric García. El defensa ha explicat que afronten el partit de demà com una final.
Òbviament, jugarem el partit sabent ja com ha acabat l'Inter, però bueno, mentre hi hagi una mica d'esperança, hem de lluitar fins al final, hem de fer la nostra feina, que és enfocar el partit amb la màxima exigència i, òbviament, sortir a guanyar el partit.
El duel entre Barça i Bayern de Múnich al Camp Nou començarà demà a les 9 de la nit. Pel que fa a l'equip alemany que arriba aquesta tarda a la ciutat, el seu entrenador també ha donat a conèixer abans de marxar de Múnich la llista de jugadors convocats i en destaquen les absències del porter Neuer i dels jugadors Sané i Lucas Hernández.
La penúltima jornada europea comença avui. El Real Madrid només necessita un empat contra el Leipzig per classificar-se pels vuitens de final com a líders de grup.
El Real Madrid ja va viatjar ahir cap a Alemanya sense Luka Modric, que està lesionat, però sí que ho va fer amb el porter Thibaut Courtois, que ja ha superat els seus problemes al nervi asiàtic i, per tant, demà sembla que ja podrà jugar de titular. Un Madrid que no ha perdut encara cap partit aquesta temporada i, per això, el tècnic blanc, Carlo Ancelotti, té clar que l'objectiu d'aquest vespre és tornar a sumar els 3 punts.
L'objectiu de mañana és clar, serà un bon partit, sacar un buen partido para olvidarse de esta fase. Entonces, llegar primero de grupo es el objetivo. Tenemos la oportunidad mañana de hacerlo. Estamos concentrados por esto.
Abans del Real Madrid, a 3:15 de la tarda d'avui, el Sevilla s'enfronta al Copenhagen, on buscaran guanyar per tenir alguna opció de classificar-se a una carambola complicada, també com el Barça, perquè el Borussia Dortmund hauria de perdre els dos partits que li queden, el d'avui contra el Manchester City i el proper contra el Copenhagen, i perquè el Sevilla també no ha guanyat cap partit en aquesta fase de grups. A banda d'aquests partits, a 3:15 de la tarda també jugarà el Salzburg-Chelsea. El Chelsea també juga aquest passi a vuitens. I a partir de les 9 de la nit es juguen el Paris Saint-Germain-Maccabi Haifa, el Dinamo de Zagreb-Milan, el Benfica-Juventus de Turí i el Celtic de Glasgow-Shakhtar Donetsk, tots ells en directe per Movistar Liga de Campeones.
I a la Lliga Espanyola, Unai Emery s'ha acomiadat aquest migdia com a entrenador del Villarreal.
El tècnic basc ha assegurat que l'opció de marxar i fitxar per l'Aston Villa era molt bona professionalment i no la podia deixar escapar. Recordem que Emery ahir va decidir rescindir unilateralment el contracte amb el club groguet per marxar a la Premier League.
Las oportunidades están, como tuvo la de venir al Villarreal y fue magnífica. Van llegando, van pasando y está considerado que tiene que cogerla. Como un reto deportivo, como un proyecto deportivo diferente, pero que profesionalmente, con muchas decisiones, con gente a mi alrededor muy cercana, pues que la he tomado.
Durant el comiat visiblement emocionat, Emery ha explicat que durant la seva etapa al Villarreal ha pogut desenvolupar un projecte que no té cap dubte que ara es podrà solidificar i també continuar. En la seva etapa al club de Castelló, Emery ha aconseguit conquerir l'Europa League en la seva primera temporada i en la següent va portar l'equip fins a les semifinals de la Champions i a la Lliga en els 2 anys complets que ha estat a la banqueta del club, ha deixat l'equip 7è classificat.
Mentrestant, la FIFA ha confirmat la mort de 3 treballadors en les obres de construcció dels estadis on s'ha de celebrar el Mundial de Qatar, que comença d'aquí menys d'un mes.
Aquestes morts s'han de sumar a les 37 que la FIFA ja va oficialitzar anteriorment. Tot i això, el comitè organitzador de la màxima competició de futbol s'espolsa les culpes i diu que les morts no han passat als llocs de construcció dels estadis i que han sigut registrades com a morts no relacionades en els llocs de treball. Qatar ha estat molt criticada durant anys pel tracte que reben els treballadors immigrants del país i el diari britànic The Guardian va assegurar l'any passat que milers de treballadors de països asiàtics han mort en aquestes obres de construcció del Mundial.
En futbol sala ja es coneixen els primers encreuaments de la quarta eliminatòria de la Copa del Rei.
I un equip català, l'Indústria Santa Coloma, s'enfrontarà al Ribas Futsal de segona divisió B en un partit únic que es disputarà el dia 15 de novembre, un partit que jugarà fora del seu pavelló. D'altra banda, el Martorell, que és equip de la segona divisió estatal, l'ha quedat emparellat amb el Noia Portus Apostoli, un equip de la primera divisió de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Aquests són els dos únics equips catalans que participen en aquesta fase del sorteig. El Barça, com a equip classificat a la Champions, no entra a la Copa del Rei fins a les eliminatòries del mes de gener. Un Barça, per cert, que des d'ahir ja és a Malta, on a partir de demà comença la disputa de la fase prèvia de la competició europea contra l'Obo Cubo holandès. Els altres dos rivals en qui jugaran els blaugranes són el Dobonek eslové, això serà dijous, i el Luxopol Sant Andrius de Malta, un equip que s'ha classificat per primera vegada per jugar aquesta ronda de la Lliga de Campions.
en bàsquet, aquesta nit hi ha jornada europea pel Manresa, que s'enfronta al Benfica.
Serà a partir de 6:45 de la tarda. Els manresans, que són líders de grup, s'enfronten al segon classificat en aquesta primera fase de la Champions, on cap dels dos compta en cap derrota, un partit on ha estat joc, per tant, el lideratge en solitari d'aquesta competició, la tercera competició europea de clubs. Un Manresa que buscarà recuperar-se també després de la derrota a la Lliga contra l'UQ Múrcia d'aquest cap de setmana. En parlava ahir durant la prèvia el jugador manresà Dani Pérez.
Quan vens d'una derrota, no?, i estàs una mica frustrat, no?, el que vols és tornar a jugar i treure't una mica, no?, aquesta sensació amb un bon partit, no? Bueno, ja et dic, jo crec que l'equip té ganes de tornar a jugar, d'acabar el partit amb millors sensacions i tant de bo podem tornar de Lisboa amb una victòria.
Un Baxi Manresa que ha incorporat a la plantilla l'alè polonès Adem Wazinski com a nou reforç per al proper mes i arriba per fer créixer la dinàmica del Baxi Manresa, que vol enfortir la seva plantilla.
I acabem avui amb un apunt de MotoGP. L'equip Honda i Repsol, on competeix el català Marc Márquez, han renovat el seu acord de col·laboració 2 anys més, per tant, fins a temporada 2024.
I d'aquesta manera, l'aliança entre les dues marques arriba fins als 30 anys d'història. En un comunicat que han publicat aquest matí, Repsol i Honda han explicat el principal repte que tenen com a equip i que és donar resposta al compromís de convertir el Mundial de Motociclisme en un esport més sostenible, seguint així les ordres de la Federació Internacional de Motociclisme, reduint la petjada de carboni mitjançant l'adopció de combustibles renovables en el campionat de MotoGP. Concretament, i segons les normes, el 2024 el 40% del combustible que han de tenir les motos ja haurà de ser d'origen no fòssil i el 2027 ja haurà de ser al 100%.
Ja està bé, que si tots ens acostumem a fer, no?, a cuidar una mica més el medi ambient,
mica
en els
mica.
Motoristes i els futbolistes i els esportistes en general també. Gràcies, Xavi.
Ja.
Com avui de 1984 naixia Katy Perry. La californiana ha guanyat 5 American Music Awards i ha estat nominada fins a 13 vegades als Premis Grammy. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel en directe, també a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.